Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
El reciclatge creix al Vallès Occidental i la generació de residus es manté com la més baixa de Catalunya. Pràcticament s'ha arribat al 40% de recollida selectiva en totes les fraccions i es produeixen 423 quilos de residus per habitant i any. El gerent del Consorci de Residus del Vallès Occidental, Daniel Criach, atribueix la millora de les dades a diversos factors.
Major conscienciació ciutadana és un element algunes actuacions que s'han d'anar desenvolupant més per part de l'administració que facin que els ciutadans i els comerços ho tinguin fàcil fer-ho bé, perquè s'ha de fer bé, diguem-ne, però ho posin tan fàcil com sigui possible, em sembla que aquestes són les línies que s'han d'anar marcant. Però insisteixo que crec que hi ha una consciència ciutadana cada vegada més àmplia de que aquest planeta no dona gaire més joc i que se l'ha de cuidar.
Tot i això, la comarca encara està lluny de complir amb els objectius fixats pel 2020, del 60% de recollida selectiva. Per millorar aquestes dades, des de Ciutadans proposen al govern sabadellenc l'aplicació del sistema de recollida porta a porta als comerços. És la principal notícia d'aquest dimarts 20 d'agost, però n'hi ha d'altres que repassem a continuació.
Titulars.
Bon dia.
Bon dia.
Els bastoners de Sabadell busquen músics per fer que el ball del Rodet d'aquesta festa major sigui especial.
Així ho ha explicat aquesta emissora el president de la colla, Rubén Ramiro.
Com que aquest any el Rodet fa 20 anys, a sumar el màxim gent possible a aquesta celebració. I més enllà de fer-ho doncs, ballant, com cada any, doncs, la idea és sumar-hi també alguns músics que acompanyessin els nostres flabiols durant el ball del Rodet. Violins, clarinets, el que es vulgui sumar. No tenim cap límit, diguem-ne.
Les persones interessades a sumar-se a la iniciativa poden contactar amb la colla a través de les xarxes socials. El primer assaig del Ball del Rodet es farà l'1 de setembre per estar a punt per donar inici a la Festa Major el divendres 6 de setembre.
En esports, el Sabadell començarà la temporada amb una bona plantilla, segons el conseller de l'àrea esportiva del club, Àxel Torres.
Per Torres, els jugadors firmats s'adapten a l'esquema utilitzat per Antonio Hidalgo. Tot plegat quedarà palès en la primera jornada de Lliga contra el Castellón aquest diumenge a les 7 de la tarda.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de repassar aquestes i altres informacions, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt respecte als últims dies i un cel que amenaça pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Cruz. Bon dia.
Hola, bon dia. El front que avui està creuant Catalunya ha deixat ja pluges abundants al Pirineu i Prepirineu Occidental. Fins i tot s'han arribat a superar els 100 litres per metre quadrat i la precipitació encara durant les properes hores seguirà afectant altres punts de la meitat oest i també del nord del país, el Pirineu i el Prepirineu, mentre que el litoral central i també el prelitoral i el litoral nord, és a dir, les comarques de Girona i la costa de Barcelona, aquí sembla que si plou seran només 4 gotes i de forma aïllada. En canvi, la resta encara podem tenir algun ruixat o alguna tempesta fins a mitja tarda o fins al vespre. A partir de llavors, les precipitacions ja aniran desapareixent, tot i que encara continuaran alguns núvols, i avui la temperatura doncs, és més baixa. Els valors màxims segurament no passaran dels 26, 27, com a molt 28 graus cap a les comarques de Girona i fins i tot al Pirineu, en zones altes, l'ambient serà una mica fred. El vent bufarà fluix de component sud i est, més reforçada la tramuntana cap a l'Empordà, aquí amb cops forts, i atenció a la costa, a la platja, perquè el mar està força alterat, amb onades entre els 50 i els 100 centímetres, fins i tot alguna onada de 2 metres enfront del Cap de Creus i també de Begur. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem com funciona aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Cristina Adrián, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha problemes a aquesta hora?
No, de moment no. Mira, no hi ha cap incidència destacable segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Només recordar que per treballs de millora està interromput el servei de metro als trams Clot Fondo de la línia 1, Paral·lel Sagrada Família de la línia 2 i Collblanc Canvi de Led de la línia 5. Podeu consultar les alternatives al web i a l'app de TMB. I també per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però un servei alternatiu per carretera. I això és tot a moment des del Centre Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, també la xarxa més propera a Sabadell. Només trobem problemes a Barcelona, a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta, on hi ha trànsit molt dens en els dos sentits. Passant 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb el Toni González a les vies de so.
La notícia del dia.
El Vallès incrementa els nivells de recollida selectiva, però encara està lluny dels objectius fixats. Segons dades de l'Agència Catalana de Residus de Catalunya, els municipis vallesans assoleixen una recollida selectiva que frega el 40%, amb increments en totes les fraccions, especialment el paper i cartró, que l'any 2018 va registrar un augment de gairebé el 30%. La nostra comarca segueix a la cua de la generació de residus, malgrat un augment del 5% l'any passat.
El Vallès va produir entre 2015 i 2018 21.000 tones més de residus, dels quals unes 19.500 es van recollir de forma selectiva. Per tant, el CRIAC, gerent del Consorci de Residus del Vallès Occidental, considera optimista, malgrat que el 2020 no s'assoleixi l'objectiu del 60% de la recollida selectiva.
És veritat que progressa adequadament perquè s'han incrementat els nivells de recollida selectiva en els municipis de la comarca, però els objectius que hi ha de recollida selectiva estan molt lluny encara dels percentatges on estem aquí al Vallès Occidental. Llavors, nosaltres no arribem al 40% i l'objectiu és un 60%, per tant, ens falta un 20%. Teòricament, aquest objectiu s'havia d'assolir el 2020, que no es fa un salt de 20 punts en un any de cap de les maneres, diguem-ne, no? Per tant, no assolirem l'objectiu.
El Vallès, el paper i el cartró han tingut un repunt de gairebé del 30% i el vidre d'un 11%, mentre que a Catalunya només han augmentat un 5% i el paper un 10%. Els envasos també pugen per sobre de la mitjana nacional amb un 13,2%, més de la recollida superant 14 punts a la mitjana global. Segons CRIAC, la presència dels temes ecològics als mitjans de comunicació i la implantació de nous sistemes de recollida selectiva que s'han posat en marxa en alguns municipis de la comarca han contribuït a la millora de la recollida. Malgrat això, hi ha una assignatura pendent.
El que consumeix una família, etc., hi ha un 36% que és matèria orgànica, que això hauria de ser el que està en la bossa tipus. Bueno, doncs de recollida selectiva de matèria orgànica no arribem al 9%. Si el gap és els gaps més importants que hi ha, perquè l'altre els diferencials són menors, diguem-ne, no? Però estem molt lluny i, per tant, l'esforç ara s'ha de posar quant a la ciutadania, en la recollida orgànica. Aquesta és la peça més important.
Els vallesans generem de mitjana 1,16 quilos per persona i dia, lluny de la mitjana Catalunya, que són de 1,43 quilos diàriament. Això significa que al cap de l'any el Vallès genera 423 quilos de residus per persona i any, un centenar menys que algunes comarques catalanes. Crec que apunta que, malgrat estar per sota de les comarques catalanes, hi ha algunes tendències que en un futur han de consolidar-se i aconseguir reduir els residus que generem.
Reutilitzar moltes de les coses que estem fent, de donar-hi un altre ús, de donar-la a un altre que la pot fer servir, allò, això és important, sí, això és important. I la compra a granel també és un altre element que s'ha anat posant sobre la taula, que encara té una quota de mercat petita, però que insisteixo que em sembla que un cert canvi de mentalitat i una certa manera de pensar que hem de conservar l'entorn que tenim i una manera de conservar l'entorn és consumint menys productes si no són imprescindibles, doncs això anirà creixent, n'estic convençudíssim.
El Vallès Occidental es troba al 39,2% de recollida selectiva, 2 punts per sota de la mitjana de Catalunya i lluny de l'objectiu fixat d'assolir el 60% el 2020.
I no deixem de parlar de residus perquè el grup municipal de Ciutadans de Sabadell proposa una prova pilot de recollida de deixalles comercials porta a porta al centre de la ciutat. El regidor José Luis Fernández adverteix que Sabadell és lluny de l'objectiu fixat per la Unió Europea d'arribar a una taxa de reciclatge al 50% l'any que ve i ni el govern actual ni l'anterior han engegat encara aquesta iniciativa. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen. Pel regidor taronja, aquesta mesura acabaria amb les piles d'escombraries que s'acumulen a les zones de recollida pneumàtica i als contenidors.
Al centre, jo no vaig a la brutícia, perquè molts comerços tenen que anar a deixar les deixalles a les boques de la recollida pneumàtica i de vegades aquestes boques estan, per les característiques estan plenes i no absorbeixen tants residus.
Fernández creu que per als comerciants també hi ha un problema econòmic al darrere.
De converses amb l'oficina del centre i tal, ells ja ens dèiem que preferien un sistema viable de recollides que no tenir que cada any enfrontar-se a la pujada contínua de la taxa. I si no separem, la taxa doncs té tendència a pujar, i si no puja la taxa, puja a qualsevol altre impost, perquè quan menys separem, més ens costa el fet de tractar la brossa i portar-la al puesto on es té que tractar.
Per tot plegat, la formació proposa començar la recollida porta a porta als comerços del centre després de la tardor.
Si nosaltres estem pendents de que 2020 tenim que estar recollint el doble de deixalles que recollim de manera selectiva, doncs la qüestió seria de que ja aquesta tardor comencessin a pensar com fer-ho per poder encetar-ho ja a principis de l'any que ve. Parlem d'una zona petita, i si no pot ser tan aviat, però que comencem a fer-ho, perquè la percepció que tenim de món del govern és que això per ells no és una prioritat.
Fernández diu que Sabadell s'ha estancat des de fa temps en el 30% de percentatge de reciclatge de residus, quan la Unió Europea ha posat com a objectiu el 50% per l'any que ve. Per Ciutadans tampoc es pot agafar la referència de poblacions de la comarca com Castellbisbal o Matadepera, que sí que han assolit l'objectiu fixat per Europa.
Són municipis molt diferents, i són municipis que tenen porta a porta domiciliària, que ara mateix a Sabadell és inviable, o que tenen recollida mixta. Nosaltres tenim que fer els nostres assajos i no fixar-nos en la comarca, sinó fixar-nos en altres experiències de fora que han anat bé.
Fernández fa comptes que quan el projecte comencés caldria observar els errors que tingui i corregir-los. Aquesta actuació no afectaria els particulars, que continuarien amb el sistema actual.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
La coordinadora de músics de Sabadell denuncia que l'Ajuntament ha bloquejat les bestretes pertinents als pressupostos participatius Construint Ciutat del 2019. Aquest fet ha obligat a les entitats que organitzen el projecte Empoderar-se a aturar-lo a la meitat, quan s'havia fet una edició i s'estava preparant la segona fira d'arts als barris de Sabadell.
El projecte Empoderar-se està impulsat per tres entitats locals, Sabacirc, Pixis i la coordinadora de músics, amb l'objectiu de fer trobades artístiques amb bandes i grups locals en alguns barris de la ciutat per fomentar la integració artística. Un projecte que va obtenir en l'última edició dels pressupostos participatius de 2019 uns 21.000 euros. Carlos Palacios, president de la coordinadora de músics, denuncia que l'Ajuntament no ha entregat ni un euro d'aquesta partida.
Tant mica anàvem pressionant, clar, o sigui, això ve del Departament de Participació, però depenent del projecte, doncs s'acaba passant a un altre departament que és ja més exclusiu, no? En el nostre cas, doncs, és a Cultura. Nosaltres demanàvem explicacions a Cultura, però Cultura no sabia tampoc participació, els auditors i administració estava allà pel mig i tampoc s'havien dit el què.
Malgrat aquests entrebancs, les tres entitats van començar el projecte al juny, com estava previst, amb una festa al Parc del Nord. Després es proposaven seguir el calendari proposat amb festes a raones marinals, que es van suspendre per la falta de pressupost. Carles Puig, pel projecte, està aturat, però no mort.
De moment està pausat. Jo suposo que tard o d'hora alguna part del finançament acabarà arribant. Si, clar, també això al principi els pressupostos eren del 2019, però quan ja el projecte estava presentat i validat es va tenir que canviar la proposta per fer alguna activitat de cara a l'any 2020. Perquè es va dir que els projectes passaven a ser bianuals.
El projecte Empoderar-se va obtenir en els últims pressupostos participatius 513 vots.
Ho dèiem en titulars, el Rodet compleix aquesta festa major els seus 20 anys de vida i els bastoners de Sabadell volen celebrar-ho d'una manera especial. Estan preparant un ball del Rodet amb una melodia que vagi més enllà dels flabiols i inclogui també altres instruments. Rubén Ramiro, president de la colla.
Entre encaixi, diguem-ne, en els acords de la música, si posem una trompeta potser és més complicat, però la majoria d'instruments són aptes, diguem-ne, per tocar el ball del Rodet, sí, senyor. Que es noti que estem celebrant que el Rodet fa 20 anys i també fer aquest ball doncs, encara més popular, ja no només ballant, sinó també tocant-lo, que també seria una molt bona una molt bona idea, no? Que el ball, no només el ball fos popular, sinó també la música.
Per fer possible aquesta celebració, els bastoners fan una crida a totes aquelles persones que toquin instruments perquè s'hi sumin.
La colla vol que s'involucrin tot tipus d'instruments per tocar el divendres 6 de setembre i donar l'inici a la festa major d'una manera innovadora i participativa. Per Ramiro, precisament, el ball del Rodet s'ha convertit en un dels actes que la gent associa amb el tret de sortida de la celebració.
La festa major ja no seria el mateix sense el ball del Rodet. De fet, gairebé que és com el prepregó, és l'obertura de la festa major amb majúscules. Per molt que sí que és des de dimecres doncs es fan moltes activitats, diguem-ne que el ball del Rodet obre la festa major oficial, no?
Però un dels objectius de celebrar els 20 anys al capgròs del Rodet és recordar a la gent com un acte com aquest pot arribar a convertir-se en tradició.
Jo crec que la gent no es planteja els anys que fa que portem ballant el Ball del Rodet. De fet, molts de la colla, quan ho vam dir, ni s'ho creien. No es pensaven que fes tant de temps que fèiem aquest ball, no? I per tant, jo crec que estem aquí en un mig camí entre una tradició, no? Perquè molta gent ve a ballar el Ball del Rodet perquè ja és tradició, però també una innovació, perquè hi ha molta gent que ve a ballar el Rodet sense saber que és una tradició des de fa doncs, 22 anys.
L'assaig dels bastoners per preparar la cita de festa major serà el diumenge 1 de setembre. Les persones interessades en participar-hi poden posar-se en contacte amb la colla a través de les xarxes socials.
Passar un minut de 3:15, jornada de donació de sang a la ciutat de Sabadell per partida doble. Fins les 2 es pot donar sang a l'Ajuntament entrant per la plaça Doctor Robert. També fins a aquesta hora al taulí, al vestíbul de l'edifici principal. A la tarda l'hospital en recollirà de 5-9 i l'Ajuntament de 6-9:15. Per reomplir les reserves de sang calen 800 donacions diàries fins a arribar a les 20.000 en total. La següent oportunitat serà el pròxim dimarts al taulí i el dijous, dia 29, a l'Ajuntament. Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general. Open Arms assegura que la situació al vaixell de salvament està fora de control.
Avui nou refugiats s'han llançat a l'aigua per intentar arribar a l'illa de Lampedusa a 800 metres de distància. Els guardacostes i socorristes del vaixell han intentat rescatar-los, però des de l'ONG alerten que això demostra que la situació és ja insostenible. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, defensa que l'executiu està complint escrupolosament amb les seves obligacions i que Espanya és l'únic país que ha ofert els seus ports a Open Arms. En aquest sentit, recorda que fa 36 hores que ha fet l'oferta, però que el vaixell es nega a moure's de les costes italianes.
El govern en funcions de Pedro Sánchez evita valorar la nova proposta de coalició de Podem que els ha fet arribar a primera hora d'aquest matí.
Des de la Moncloa insisteixen que l'han rebut al mateix moment que els mitjans de comunicació i que encara l'han d'analitzar i valorar. De moment, la trobada entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez per reprendre les negociacions per la investidura continua sense data.
Els sindicats del personal de Terra d'Ibèria i l'empresa es troben avui reunits amb la mediació de treball per acostar posicions i evitar la vaga convocada a partir d'aquest dissabte.
La protesta s'allargaria el 24-25 d'agost i el 30-31 no s'arribaria a cap mena d'acord. El president del comitè d'empresa, José Ramírez, es mostra optimista.
Venim amb propostes i tornem una altra vegada aquí al Departament de Treball amb propostes per treure endavant la problemàtica que hi ha a l'aeroport de Barcelona. Entenem que s'ha d'arribar a un acord, entenem que s'ha de tenir una actitud responsable per part de tots. Per la nostra part hi haurà propostes, per la nostra part hi haurà una proposta de solució definitiva del conflicte i esperem que també l'empresa així ho entengui i arribem a un acord.
Els treballadors protesten per la falta d'estabilitat de la plantilla, l'accés de càrregues de feina i les hores extres.
Josep Rull ha sortit avui de la presó de Lledoners per acompanyar el seu fill a una operació.
És el tercer cop que el Tribunal Suprem l'autoritza a abandonar les instal·lacions per assistir a proves mèdiques o intervencions del menor. Tot i això, està custodiat fins que el seu fill surti de l'operació i l'hagi pogut veure. Tot seguit, tornarà al centre penitenciari.
El deute conjunt de les administracions públiques ha superat el 1.200.000 euros al mes de juny, segons dades publicades avui pel Banc d'Espanya.
Aquesta xifra suposa un increment de l'1,2% respecte al mes anterior i és 45.000 milions més que el juny del 2018. La ràtio de deute sobre el producte interior brut seria del 98,38%.
Una persona mort i 9 han resultat ferides en un xoc frontal entre un autocar i un cotxe a l'AP7 en Posta.
L'accident ha tingut lloc a 4:45 de la matinada quan un vehicle amb matrícula de París ha xocat de cara amb un autocar de la línia amb 35 passatgers. El sinistre ha provocat la mort del conductor del turisme i ferides de diferent consideració entre els ocupants de l'autocar. La policia catalana no descarta la hipòtesi que el cotxe circulés en direcció contrària, però encara no s'ha confirmat.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que hauria comès una dotzena de robatoris amb força en domicilis d'arreu de Catalunya.
En l'operació s'han arrestat 4 persones d'entre 19 i 25 anys, que no tenien procediments oberts a Espanya, però sí múltiples antecedents a Xile. S'encarregaven de buscar joies, diners i dispositius electrònics en cases d'urbanitzacions. En algunes ocasions, fins i tot s'emportaven un vehicle si en trobaven les claus. S'han pogut recuperar bona part dels objectes sostets, entre els quals hi ha consoles de videojocs, collarets, telèfons mòbils, rellotges i 5 vehicles. Els 4 arrestats han ingressat a presó.
I un últim apunt, la periodista Carmele Marchante acusa el tenor Plácido Domingo d'apropar-se més del compte durant una entrevista que li va fer als anys 80 al seu camerino del Liceu.
Amb aquesta acusació se suma les 9 dones que la setmana passada van acusar Domingo d'assetjament sexual. Així mateix també carrega contra les veus que han sortit a defensar el tenor, assegurant que ella la va convidar a l'hotel on s'allotjaria una setmana després a Nova York.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Satisfacció de la comissió esportiva amb la plantilla que presentarà el centre d'esports la primera jornada de Lliga contra el Castellón. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Karen.
El conseller de l'àrea esportiva del club, Àxel Torres, considera que els jugadors firmats s'adapten a l'esquema utilitzat per Antonio Hidalgo.
I amb el tècnic de Canovelles comandant el vestidor des del principi, podem fer totes les proves durant la pretemporada i donant el marge suficient als seus homes per sentir-se còmodes amb el seu sistema de joc. Àxel Torres és optimista amb el paper que pugui fer l'equip. Això sí, el conseller admet que encara falta posar el llacet a la plantilla perquè llueixi del tot.
Satisfacció, òbviament falta el nou, que no és poca cosa, és a dir, al final estem parlant de la posició que determina probablement a on estàs a la taula, perquè si generes molt però no fas gol, doncs evidentment et costa molt més guanyar partits, però confiant, està treballant molt el director esportiu, estan treballant molt el míster i Jove, i estem convençuts de que tindrem una plantilla, que li falta molt poquet, molt competitiva, jo crec que millor que la de l'any passat.
Una plantilla que s'ha pogut vestir gràcies al fet d'haver-se assegurat la injecció econòmica necessària per la sostenibilitat del club. El Sabadell va confirmar ahir l'acord amb un nou grup d'inversors que aportarà un finançament que Àxel Torres considera esperançador.
Òbviament fer-ho millor. Tots tenim molta il·lusió, tots... a més, quan arriben inversions o quan es parla amb gent de fora, doncs òbviament l'objectiu creix, però no podem oblidar que hi ha un Hèrcules, que hi ha un Nàstic, que hi ha els filials del Barça i del Villarreal. D'entrada, aquests 4 equips se suposa que són més favorits que nosaltres, i tens un Cornellà que porta anys estant a dalt i fent play-off, tens un Lleida que també té la mateixa ambició, veurem l'Andorra quin equip fa, però capacitat econòmica en té molta. Crec que és un grup molt difícil.
Els detalls de l'acord del grup del president arlequinat Esteve Calzada amb els 6 inversors establerts a l'estranger es donaran a conèixer en roda de premsa el pròxim dilluns.
En ciclisme, David de la Cruz ha finalitzat una de les seves proves predilectes, la Vuelta a Burgos, en 8a posició.
Una cursa que va acabar el passat cap de setmana amb triomf per al seu company d'equip Ivan Ramiro Sosa, que no va deixar escapar el mallot morat amb el qual es va vestir a la tercera etapa. Una dura jornada que no va intimidar de la Cruz, arribant quarta meta i situant-se en la mateixa posició a la general. L'endemà, però, les cames no li responen respondrien igual i baixaria fins la vuitena posició amb la que va acabar. La cursa ha servit al sabadellenc per posar-se a to després d'estar fora de competició per una lesió a la mà esquerra i arribar a punt a la Vuelta a Espanya, que dona el tret de sortida aquest cap de setmana.
En ciclisme de muntanya, Mercè Pacios no ha aturat l'activitat ni per vacances, disputant la Roadhouse Bike Giro, una cursa de 4 etapes que transcorria per la Selva Negra i en la qual la sabadellenca va acabar vuitena classificada.
I un cop més enllà del resultat, el que ha volgut destacar la ciclista local de la prova alemanya ha estat la satisfacció per com s'ha sentit sobre el selló de la bicicleta.
Amb aquest vuitè lloc em sento bastant satisfeta. Doncs, de moltes vegades no és guanyar o no guanyar, sinó com et sents respecte a les altres rivals. I va ser una cursa molt nivell i molt lluitada.
L'evolució de Pacios a la Roadhouse Bike Giro va ser creixent, millorant la posició etapa rere etapa i aconseguint-ho en un terreny que no és la seva especialitat. El pròxim repte de la sabadellenca serà aquest cap de setmana, afrontant la Grand Ride Suïssa, marcada dins les UCI Marathon Series.
6 jugadors de l'esperit Ultimate de Sabadell s'han proclamat subcampions d'Europa Sub-20. Són Joel Recio, Adrià Repiso, David Camps, Pau Mora, Marina Roman i Ona Torné, que es van quedar a les portes de l'or a l'europeu disputat a Breslau, a Polònia.
Van perdre la final davant la Letònia per 10-15, tot i començar manant en el marcador. Els letons van tancar així el campionat en plena de victòries, mentre la selecció espanyola es va conformar amb una plata que té molt bon regust, com ha explicat el jugador de l'esperit Ultimate, David Camps.
Després d'un torneig fantàstic vam arribar a la final, on vam jugar contra Letònia. Al principi el partit anava a favor nostre amb un 7-2, però al final va acabar amb un 15-10 a favor de Letònia. Vam acabar una mica tristos per la derrota de final, però la veritat és que cap dels nostres jugadors podia marxar del camp amb el cap a baix, perquè hem fet un torneig superbo. És el primer cop que Espanya aconsegueix en categoria sub-20 una medalla i un trofeu, o sigui que estem molt contents, molt orgullosos de tot el treball que hem fet durant un any i més en aquest torneig.
Camps també ha dit que espera que aquesta medalla, la primera internacional sub-20 d'Espanya, serveixi per promoure més la pràctica de l'Ultimate, un esport del qual es juga amb un disc volador i que en els últims anys ha arrelat a la ciutat.
Marxem fora de la ciutat. Se li acumulen els problemes en atac al Barça amb la lesió d'Ousmane Dembélé.
El francès pateix un trencament del bíceps femoral de la cuixa esquerra i s'estarà unes 5 setmanes de baixa. El jugador blaugrana va disputar els 90 minuts en la derrota a Sant Mamés, un partit en el qual Luis Suárez no va poder acabar tan bé per lesió i que va tenir l'absència destacada de Leo Messi per molèsties. S'espera, això sí, que l'argentí estigui disponible per al duel de la segona jornada contra el Betis.
Un Betis que es presentarà al Camp Nou sense un dels seus fitxatges estrella.
Borja Iglesias va haver de ser substituït en la seva estrena en partit oficial contra el Valladolid a causa d'un esguinç al seu turmell dret. L'ex davanter de l'Espanyol no té una lesió òssia greu, però no podrà enfrontar-se al Barça.
A Anglaterra, el Manchester United deixa escapar el liderat de la Premier League.
Han empatat un al camp del Wolverhampton en l'enfrontament que tancava la segona jornada. Martial seria l'encarregat a la primera part d'avançar els de Solskjaer, però Ruben Neves posaria l'1-1 definitiu pels Wolves. Només el Liverpool i l'Arsenal han estat capaços de sumar 6 punts de 6 disputats.
En motor, Toyota ha confirmat la participació de Fernando Alonso al Dakar 2020.
Tot apunta que el copilot de l'Astúria serà el pentacampió de la prova en motos Marcoma, tot i que l'equip de moment no ho ha anunciat.
Falten 2 minuts per les 2.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Notícies migdia d'aquest dimarts 20 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.